Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
La policia identifica el cadàver parcialment calcinat que s'ha trobat en un descampat d'un polígon industrial de Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. És Juan Alonso Hernández, un noi mexicà de 25 anys. L'han assassinat amb dos trets, un al cap. El principal sospitós és Joan Josep González, l'encarregat d'una discoteca de Granollers, on la víctima treballava de cambrer. Quan la policia va a detenir-lo, el Joan Josep ha fugit. Els investigadors han detingut el seu germà i la nòvia del germà. Pensen que poden estar involucrats en el crim.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us convidem a fer de membres d'un jurat. Anirem posant els elements d'aquest cas sobre la taula i podeu intentar decidir què hauríeu fet si us haguéssiu trobat en el lloc d'un dels nous ciutadans que van haver de decidir quina era la veritat oficial. Hi ha un noi mexicà de 25 anys mort de dos trets, uns testimonis molt complicats, un fugitiu i un mòbil gens clar. Aquest cas, que els Mossos van batejar com el cas Selva perquè el cadàver va ser trobat al costat del carrer Selva, està ple d'incògnites, fins i tot jurídiques. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He may be, hey, I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Han passat 5 mesos des del crim. Amb el principal sospitós del cas, el Joan Josep, fugit, la investigació avança amb la detenció i l'interrogatori del seu germà, l'Andrés, i de la nòvia del germà, la Maria Angélica, que és argentina. La policia troba dues persones atemorides que no paren de plorar. Els investigadors saben que la Maria Angélica no té papers i ella és conscient que s'exposa a una ordre d'expulsió, però també té altres motius d'ansietat. Lídia Oriols, explica'ns-ho, sisplau.
Els investigadors tenen clar que el Juan Alonso el van matar a la casa de Lliçà de Vall. Hi ha una testimoni, la Sílvia, que diu que ella i una amiga van marxar del domicili cap a les 8 del matí i que allà s'hi van quedar el Joan Josep, l'Andrés i la Maria Angélica. L'informe de telefonia també ha revelat diverses coses significatives. Una és que el senyal del mòbil de la víctima es perd en aquell lloc. La fiscal del cas és la Sílvia Armero, que ara sentirem.
El móvil se sabe que se encontraba por la zona y de pronto deja de funcionar. Y la última dato que tenemos de ese móvil es que está en esa zona.
La segona cosa important és que el Joan Josep, el seu germà i la seva cunyada s'han estat trucant molt els dies 4, 5 i 6 de juny, sobretot el dia 5, que és el dia del crim. El flux de trucades del Joan Josep als seus parents s'intensifica a partir de les 11 del matí.
Si recapitulem, a les 8 del matí hi havia 5 persones a la casa. És l'hora que dues d'elles, la Sílvia i la Danel, abandonen el domicili. Els investigadors sospiten que el crim es va cometre entre les 8 i les 11, que és quan no hi ha registre de trucades. Pel testimoni de la Sílvia i per l'informe de telefonia, els investigadors pensen que en el moment de l'assassinat, a la casa de Lliçà de Vall, a més del Joan Josep, que és el principal sospitós i que està fugit, també hi eren l'Andrés i la Maria Angélica. Abans hem dit que quan els policies els detenen es troben dues persones molt tristes i afligides. El caporal dels Mossos d'Esquadra, Jordi Mora, és l'investigador del cas.
Ells portaven bastants mesos amb una càrrega psicològica molt bèstia que no sabien com gestionar i que els havia ocasionat molts problemes a nivell de parella, a nivell amb el seu cunyat, i no sabien com gestionar, no podien dormir, els havia generat insomni, i el fet d'estar detinguts a sobre per aquests fets, amb ells els podia provocar una angoixa més forta. I el que volien era treure's això, explicar això, per poder no tenir aquest càrrec de consciència tan gros que tenien.
Al capítol anterior ja us havíem explicat que els investigadors tenen una hipòtesi policial clara.
Presumim que l'autor material és el Joan Josep, pel conflicte que hi havia obert i perquè, òbviament, té disponibilitat, té accés i té manera de fer-ho perquè té arma, i creiem que els altres poden haver sigut cooperadors necessaris, poden haver sigut còmplices o poden ser encobridors. No ho sabem exactament quin és el grau d'implicació, però no tenim dubtes de que estaven al lloc dels fets i, per tant, tenen una implicació.
Els Mossos s'emporten l'Andrés i la Maria Angèlica a comissaria. El caporal Mora pren declaració primer a l'Andrés.
L'Andrés ens va explicar que efectivament ell estava a casa quan va passar això, que quan Alonso, ell estava dormint amb la seva nòvia en una habitació i van començar a sentir crits, cops, va baixar, se'n va donar compte de que el seu germà s'estava barallant amb un noi mexicà, que el noi mexicà anava borratxo, que vomitava, que el seu germà també anava begut, que va començar una situació molt tensa, que quan Alonso es va posar molt agressiu amb ells, inclús amb la Maria Angèlica, amb la seva nòvia, la pretenia tocar, la pretenia assetjar, ell es va posar també molt nerviós, van començar a discutir. Ell deia que el Juan Alonso havia perdut els estreps, que semblava un salvatge, i que ell va tenir por, i el seu germà també va tenir por. De fet, tant és així que ens relata que ell va pujar a l'habitació i, com que era fuster, va posar una lleixa, va posar com una espècie de tancament a dintre de l'habitació perquè el Juan Alonso no hi pogués accedir.
Els investigadors escolten després la Maria Angèlica.
Ella, en el seu relat, explica, entre plors i de forma molt angoixada, que mentre estava amb la seva parella tancats a l'habitació, morts de por, van sentir dos trets, d'acord? I que van presumir que aquests dos trets els havia produït el seu germà contra el Juan Alonso, i que llavors ells van baixar i van intentar marxar el seu germà va baixar baix, els va fer tornar a entrar a la casa, els hi va exigir que l'ajudessin, que no marxessin de la casa, i malgrat tot ell va agafar i finalment va agafar la Maria Angèlica i va marxar.
L'Andrés i la Maria Angèlica diuen que surten de la casa de Lliçà de Vall de forma precipitada. La policia veu que el relat quadra amb l'anàlisi de la telefonia. Els repetidors mostren com els mòbils de tots dos s'allunyen de l'habitatge. També queda registrat com entre les 11 i les 12 del migdia el Joan Josep truca diverses vegades al seu germà i la nòvia perquè ells ja no són a la casa i no li agafen el telèfon.
Els investigadors els han interrogat per separat. L'episodi encaixa en espai i hores, però la sensació de la policia és que no han dit tota la veritat. Després d'interrogar-los, sí que tenen una cosa clara. Ara sentirem l'agent Jordi Roca, també de l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra.
L'Andrés estava tan espantat, parlant amb ell com a detingut, nosaltres teníem clar que potser tenia alguna cosa a veure, però que no estàvem parlant amb un assassí.
L'Andrés ha assegurat que tot el que ha explicat va passar al garatge de la casa de Lliçà de Vall. Quan la policia ha entrat al domicili per detenir-los i escorcollar la casa, 5 mesos després del crim, els Mossos ho han trobat tot net i res els ha fet sospitar que al garatge hi hagi pogut passar alguna cosa.
El seu germà pinta no només tota la rampa del garatge amb un material de 2 components de pintura, sinó que també pinta la porta.
La policia torna a demanar una ordre d'escorcoll per poder examinar a fons el garatge i mirar de trobar alguna resta de sang que acrediti el relat de l'Andrés i la Maria Angèlica. Mentrestant, després de ser interrogats per la policia, tots dos passen a disposició judicial on han de tornar a explicar-se davant el jutge. Us hem dit que la policia té la impressió que l'Andrés i la Maria Angèlica amaguen alguna cosa. El que vindrà ara és molt important. La policia, que té molt clar que el Joan Josep ha fugit, s'ha fet un perfil del sospitós partint que és el Relacions Públiques d'una discoteca llatina de Granollers.
Ens sobta molt mirar, per exemple, busquem al Google i al YouTube vídeos de la discoteca Llopaia i trobem vídeos de festes que s'han fet i el veiem amb ell parlar de manera llatina, però amb una facilitat que ens sobta moltíssim. Vull dir, parla amb l'accent llatí amb molta i molta facilitat, malgrat que és una persona que parla el català, vull dir, és catalana, parla perfecte el català i ha nascut aquí, els seus pares són catalans.
Él habla mucho así, con colombiano y con una jerga especial. Por ejemplo, nos dice mucho que el teléfono está enchusado, ¿no? Habla de que el teléfono está caliente.
Relaciones públicas aquí a Llopaia, ¿cómo estás? Joan, muy buenas noches, estamos en directo hoy viernes 2 de julio en la discoteca Llopaia, celebrando una de las fiestas más significativas para nosotros, una fiesta que la importamos directamente en las noches de Ibiza, la fiesta de la espuma, la celebramos aquí en discoteca Llopaia en Granollers, tal como debe, al exterior, al aire libre, para que todos los amigos que nos acompañan disfruten y gocen.
Me gusta mucho este ambiente, me gusta mucho las novias que tiene, muchas son colombianas, bolivianas, se relacionan mucho con personas por allí. Él tiene trabajo, trabaja como encargado, pero además él está dentro de una familia donde pues también trabaja para la familia y bueno, no tiene problemas económicos, a no ser que pues quiera, no sé, mayores riquezas y además de una forma más rápida. Hacen tipo de reformas y él les ayuda.
Deixa'm fer un incís. Hem escoltat el Joan Josep dient que era 2 de juliol de 2010. Feia prop d'un mes que el Juan Alonso era mort. Continuem. Les intervencions telefòniques també han donat a entendre que el Joan Josep està ficat en assumptes foscos.
Por las intervenciones sabemos que tiene que ir, como dice él, a hacer una vueltica por ahí, pero irá vía Brasil porque tiene que hacer un trabajo. Hay otra novia con la que mantiene continuas conversaciones, a la que le dice que se va a ir a hacer esta vueltica y ella le pide por favor que no lo haga, que no lo haga. Él dice que solo va a ver, que solo va a ver, que no, que no, que no hará nada. Ella parece entender que es claramente va a estar metido en un asunto turbio y no quiere que vaya a hacer esto.
La policía no descarte cap posibilitat. Que el Joan Josep estigui dins de l'estat espanyol i que estigui vivint amb una identitat falsa. O bé que hagi marxat a l'estranger. Li agrada molt el món sud-americà i al principi de la investigació ja havia intentat marxar amb la seva nòvia Janine a Bolívia. Per això també està vigent una ordre de detenció internacional. Els investigadors continuen endavant amb noves diligències.
Tornen a la casa de Lliçà de Vall per inspeccionar el garatge on l'Andrés diu que el Joan Josep es va barallar amb el Juan Alonso.
El que fem és escarbar a dintre d'aquesta pintura per buscar marques. I recordo que vam treure, els membres de policia científica van poder treure algun tipus de resta biològica que podia ser susceptible de contenir sang perquè donava el resultat del Blue Star forensic.
Per fi, els investigadors tenen alguna cosa que potser podrà demostrar que allà és on es va cometre el crim. La mostra s'ha portat al laboratori i caldrà esperar-ne els resultats.
L'Andrés i la Maria Angèlica ja estan davant del jutge instructor on han de declarar de nou. Tal com sospitaven els investigadors, a ells no els ho han explicat tot.
Tots dos varien la seva versió dels fets. La fiscal Armero també és al jutjat quan els prenen declaració i ens explica què diuen els detinguts. Segons l'Andrés i la Maria Angélica, ells dos eren al pis de dalt quan van sentir sorolls a baix.
Bajan la pareja, el hermano y la novia, y entonces sí que ven cómo Juan Alonso está aturdido, cómo el hermano de Andrés con Joan Josep coge un arma, lo encañona, lo hace bajar al garaje. Desde las escaleras del garaje, estas dos personas ven cómo le pega un tiro, en primer lugar en el abdomen, cómo Juan Alonso se levanta la camiseta, tiene un agujero que sangra y cómo después lo hace arrodillarse y le pega un tiro en la nuca. Y ahí muere.
Crims amb Carles Porta.
O sigui, Davant la policia diuen que senten dos trets mentre estan tancats a l'habitació del pis de dalt i davant del jutge instructor expliquen que van veure directament com el Joan Josep va matar el Juan Alonso.
Han passat 5 mesos des del crim i tenen molta por que se'ls pugui acusar d'encobriment. Després de declarar davant del jutge instructor, la Maria Angèlica queda en llibertat amb càrrecs i l'Andrés en llibertat sense càrrecs perquè té un primer grau de consanguinitat amb el presumpte autor del crim, el Joan Josep, i com sabeu, entre germans no hi ha encobriment.
Arriba el resultat de l'anàlisi de les restes biològiques que s'han trobat al garatge de la casa de Lliçà de Vall i que ha de confirmar la versió de l'Andrés i la Maria Angèlica.
No era una mostra suficientment identificativa per poder dir que era Juan Alonso. Sí que eren unes restes biològiques, però no tenien cap capacitat identificativa.
Que no es pot dir que la sang sigui del Juan Alonso. Quedeu-vos amb aquest detall, que complicarà el cas. L'ordre de recerca del Joan Josep tampoc està donant cap resultat.
Us havíem explicat que el sospitós feia anar 3 telèfons diferents i que just abans d'anar a detenir-lo havien deixat de comunicar. La policia intervé els mòbils dels pares, de l'Andrés i la Maria Angèlica per si el Joan Josep intenta posar-se en contacte amb ells.
Totes les intervencions que duren alguns mesos són infructuoses, no podem arribar.
La policia segueix una pista que el situa a Barcelona, en un pis d'un familiar. Els agents munten tot el dispositiu de detenció, però sense resultats, no el troben. I així van passant els mesos. Al novembre del 2012, 2 anys després d'haver escorcollat la casa de Lliçà de Vall i quan ja ningú s'espera res, els Mossos d'Esquadra reben una trucada de la Policia Nacional.
Policia Nacional de València es posa en contacte amb nosaltres i ens manifesta que van rebre una informació en el que un senyor que dirigeix o treballa directament en un local de prostitució té una identitat falsa i que està buscat per un assassinat. I quan l'identifiquen i comproven les seves empremtes dactilars, se'n donen compte que és el Joan Josep González, que està amb una identitat falsa, amb un DNI falsificat, i per tant el detenen.
La Policia Nacional ha detingut el Joan Josep González gràcies a una informació anònima. Automàticament, el presumpte assassí és empresonat a l'espera de judici. S'asseurà al banc dels acusats el 2015, 5 anys després del crim. La fiscal del cas, Sílvia Armero, no les té totes. Per experiència sap que en un judici pot passar de tot, i en aquest cas encara més. La dificultat més gran és que no hi ha cap prova concloent que demostri clarament que el Joan Josep és l'assassí del Juan Alonso. El dia que comença el judici, el 2015, la fiscal Armero es lleva neguitosa.
Sufrí, bueno, fueron 1 semana y media de juicio, es 1 semana y media que no duermes porque tienes que estar preparando y lo que se ha hecho en la mañana, que tú desconocías lo que iba a pasar porque has preparado el juicio, pero tienes que trabajarlo porque a la mañana siguiente empiezas con más testigos, con más peritos. Y yo sabía que tenía muchos indicios, pero ¿qué iba a pasar? ¿Aparecería o no aparecería mi testigo? El hermano con toda probabilidad se iba a negar a declarar y ya no contaba con él. Y mi otra testigo, esta que vio todo y que era la clave para todo, ¿cuál iba a ser su actitud? Por lo tanto, claro, era un sufrimiento hasta el final y un sufrimiento también cuando acabó el juicio.
Ja arribarem al final del judici perquè ara acaba de començar. El judici es fa amb jurat popular, 9 persones que hauran de decidir si el Joan Josep és culpable o innocent.
Cuando se introdujo la ley del jurado, pues todos nos hicimos esta pregunta, que cómo unas personas que no son técnicas en derecho, que no tienen este tipo de conocimientos, van a poder juzgar estos crímenes y otros delitos mucho más complicados, que también juzgan.
La llei del jurat és del 1996 i des de llavors els casos d'homicidi o assassinat els jutgen ciutadans, la majoria dels quals no tenen coneixement en lleis. En aquest cas, que va ser batejat com a Cas Selva perquè és el nom del carrer a prop del qual es va trobar el cadàver calcinat, s'han fet moltes diligències. Els investigadors estan convençuts que no han deixat cap fil per estirar, però una cosa és el convenciment policial i dels acusadors, com la fiscal, i una altra cosa molt diferent és com ho interpretarà el jurat.
Hay casos en los que tenemos una prueba determinante, clara, Tenemos, por ejemplo, sangre de la víctima en las manos de su agresor. Tenemos las huellas de del agresor en una pistola. Tenemos su propia sangre en el lugar de los hechos. Hay muchos testigos. Aquí se da varias circunstancias. Son todo indicios, es decir, elementos, circunstancias, que si los encadenamos, los unimos, nos pueden llevar a una conclusión. Pero debemos tener en cuenta otra cosa, que aquí estamos ante un tribunal del jurado, no son jueces técnicos. Es mucho más complicado el determinar o llegar a una conclusión por una prueba indiciaria.
Els experts saben que els casos que es construeixen sobre el que s'anomena una prova indiciària són delicats perquè, d'entrada, com acabem de sentir, no hi ha cap prova que per si sola sigui concloent i, per tant, el jurat ha de creure que tots els indicis sumen prou per declarar la culpabilitat de l'acusat.
I és també, pues, lo interesante al mismo tiempo de este juicio, que hizo que hasta el final realmente no supiéramos, puedes ver más o menos cómo se inclina, ¿no?, la balanza, ¿no?, hacia un culpable inocente, pero en este caso fue complicado.
Anirem pas a pas. El primer a declarar és l'acusat, el Joan Josep. Durant la fase d'instrucció, la fiscal ha escoltat les converses telefòniques intervingudes de l'acusat i ara se sorprèn en veure'l davant del tribunal.
Sabemos por estas conversaciones telefónicas de que la persona a la que se acusó por estos hechos, pues difiere mucho de lo que aparentemente es su talante, ¿no? Se muestra bastante agresivo en estas conversaciones, amenazante, habla, insisto, habla con un acento totalmente colombiano, no les reconoces. Sí, se oye, por ejemplo, pues como declaró en el acto de juicio oral, que lo hizo en catalán, y te pones las conversaciones telefónicas, te parece increíble, no es en absoluto la misma persona.
Davant del tribunal, el Joan Josep es declara innocent. Al capítol anterior us vam explicar que l'acusat té una arma legalment registrada i que aquesta arma es va trobar a la casa de Lliçà de Vall, però sense el canó.
Ese arma, que él reconoce que es suya, le falta el cañón, es un cilindro hueco donde pasa la bala, y es necesario absolutamente para disparar, pero hay un dato importante de ese cilindro. Los cañones de las pistolas, nos lo dicen lo de balística, tienen unas pequeñas heriditas por dentro que serían como su DNI. La bala, al pasar por ahí, se queda con unas marcas que obedecen a esas pequeñas heridas que puede tener el cañón por su parte interior, y es lo que nos hace poder identificar si esa bala ha sido disparada por esa pistola.
Si no es té el canó, no es pot saber si la bala que va matar el Juan Alonso va sortir d'aquesta pistola.
Però és que tampoc es tenen les beines completes de les bales per poder comparar els projectils disparats amb els projectils sense disparar. A la casa no s'hi va trobar res, només hi ha un detall que podria enllaçar la pistola amb els trets.
El calibre de la pistola, una 9 mm, coincide por los orificios que dejan la bala, puede coincidir con balas de ese calibre.
Quan se li pregunta pel canó, el Joan Josep diu que el va portar a reparar.
Los técnicos en balística dicen arreglar un cañón se puede limpiar, pero arreglarlo es que es un cilindro hueco que no tiene más.
Un canó pot ser susceptible de ser reparat, però portaràs amb l'arma. Sí. Un canó per si sol, portar-lo a reparar, no té absolutament cap sentit. Nosaltres sabem, per la nostra experiència professional, que si has de portar qualsevol element balístic a reparar de l'arma, la portis sencera, no portis elements independents, perquè l'arma s'ha de regular tot en un sentit. I, a més, sempre que es fan reparacions amb una arma, òbviament s'han de fer proves. No pots reparar una arma i no fer una prova. Si només portes un canó per fer una rectificació o per fer una reparació, com la prova si no portes la resta de l'arma? No té absolutament cap sentit.
Tampoc se dijo dónde se había llevado a arreglar, que hubiese sido absolutamente exculpatorio. Estaba arreglándose la pistola en el momento en que ocurrieron los hechos. Yo no podía disparar ese arma. Claro, ya es una función que le toca a la defensa. Si tan importante es, la hubiese traído a juicio. Nunca supimos dónde estaba ese cañón.
Després de Joan Josep, qui declara és el seu germà, l'Andrés. I aquí es comença a complicar tot perquè passi el que ja havia vaticinat la fiscal Armero.
Cuando llega este testimonio en el acto de juicio oral tan importante, el hermano del acusado, de Joan Josep, se niega a declarar. No declara. Esto quiere decir que no se pueden tampoco utilizar lo que declaró en instrucción. No se puede utilizar ninguna declaración. Luego al jurado, el jurado se queda con que esta persona, pues, nada sabe, nada ha visto, no declara. Y yo, pues, que sabía que esta posibilidad existía, pues no puedo intentar introducir sus declaraciones anteriores en las que claramente nos está diciendo que vio a su hermano matar a otra persona de dos tiros.
L'Andrés s'ha acollit al seu dret de no declarar perquè és germà de l'acusat. La llei contempla aquesta possibilitat, no declarar contra els parents.
La fiscal no pot introduir al judici les manifestacions de l'Andrés durant la fase d'instrucció perquè, com que ara ha callat, no es pot demostrar que es contradiu. En el cas de la Maria Angèlica, no té lligams consanguinis amb el Joan Josep i ella no pot fer igual que el seu nòvio. Ella sí que està obligada a declarar, però escoltem què passa.
En el juzgado, en presencia de su abogado, aconsejada por su abogado, nos dice que sí, que este chico estaba muy bebido, que le estaba molestando, que era un chico que estaba violento y que finalmente se fue. Y allí no pasó absolutamente nada más.
La María Angélica ha cambiat completament la seva declaració, que és la que escolta el jurat popular. Davant del jutge instructor havia dit que va veure com el Joan Josep va disparar dos trets al Juan Alonso i havia donat tota mena de detalls. I ara diu que la víctima va marxar pel seu compte de la casa de Lliçà de Vall. La fiscal li repregunta.
Era una chica que estaba muy nerviosa, que lo que decía en muchas ocasiones no tenía lógica, que cuando se ahondaba un poquito en esa declaración y se le formulaba otra pregunta al hilo de lo que había contestado, no sabía salir. Es complicado, dado la presión, las salas importantes, el jurado, el magistrado, el abogado, el fiscal.
La María Angélica ha dit davant del tribunal que el Juan Alonso va marxar ell sol de la casa de Lliçà de Vall.
La víctima vivia a Barcelona i no tenia cotxe. Anava a treballar a la discoteca de Granollers en tren. A les gravacions de les càmeres de videovigilància de l'estació de Renfe de Granollers Centre, el Juan Alonso no hi surt de les 6 de la matinada en endavant del dia 5 de juny, el dia que el van matar. Per la fiscal, la possibilitat que ell marxés de la casa de Lliçà de Vall sol i caminant no és creïble.
Esta casa està en les afueres, eh? Luego, no tiene ningún medio de transporte con el que ir, ni tampoco puede manejarse a tal efecto.
Els forenses havien trobat al Juan Alonso un grau d'alcohol a la sang de 2,3.
En un estado de embriaguez tal que casi no se tiene en pie, va muy bebido. Este chico es imposible que llegara a ese polígono solo. No tenía coche, estaba muy bebido. Era recién, sí, era de día ya, porque era sobre las 7 de la mañana. No se le vio en la estación, no había medio de transporte. Y estaba, insisto, muy, muy bebido. Nadie lo vio pasear o dar tumbos por esa zona.
El Juan Alonso tampoc va trucar un taxi. Se sap pel registre de trucades i per la geolocalització que el situa a la casa de Lliçà de Vall. En aquesta zona es perd el senyal del telèfon mòbil de la víctima.
La fiscal sap que la principal prova de càrrec contra el Joan Josep és la declaració que havia fet la Maria Angèlica davant del jutge instructor i que ara, davant del tribunal i del jurat popular, no ha repetit. La resta de proves són indiciàries i amb això serà molt difícil que el jurat popular emeti un veredicte de culpabilitat. La sang que es troba al maleter del cotxe del Joan Josep no s'ha pogut determinar que sigui de la víctima. Les restes biològiques que s'han trobat al garatge de la casa de Lliçà de Vall, un cop analitzades, tampoc. I quan arriba la pistola, tampoc es pot dir que sigui l'arma homicida.
Le hablamos de una pistola y dicen, bueno, pues ya está, tenemos la pistola. Y después le decimos, no, no podemos asegurar nada porque la pistola apareció sin cañón, no sabemos si estaba disparada o no, pero este señor tenía una pistola. Es decir, los jurados se fueron con la idea de que hay muchas cosas, muchos indicios que hemos dicho, que apuntan al acusado, a Joan Josep, pero no tenemos una prueba plena. Y ahora nos dicen que había testigos que eran esenciales, que había dos personas, yo les dije que habían presenciado los hechos, y estas personas, una no ha declarado y la otra nos ha dicho otra cosa.
Un altre indici, però que no demostra res, és que el Joan Josep ha estat prop de 3 anys fugat. A més, tot el que intenta demostrar la fiscal no lliga amb la imatge que l'acusat està donant davant del tribunal i del jurat popular.
Modèlica. Modèlica totalmente. Ni se exaltaba cuando a lo mejor oía o se decía algo que podía afectarle. Los jurados conocían a un chico joven, un chico bien vestido, un chico que hablaba bien, un chico de buena familia, un chico que hablaba catalán. Nada más lejos, por tanto, de ese submundo de la delincuencia, del tráfico de drogas.
La fiscal juga la seva última carta, que és la declaració de la Maria Angélica durant la fase d'instrucció del cas.
Existe una posibilidad, porque yo sigo teniendo esa declaración guardada. Y es decir, bueno, se ha contradicho totalmente con lo que manifestó en la instrucción, en la fase de preparación del juicio, y yo quiero que el jurado pueda contrastar estas declaraciones, lo que ha dicho ahora y lo que dijo en su momento. Que examinen las dos declaraciones y que, una vez examinadas, digan cuándo estaba diciendo la verdad.
La declaració de la Maria Angélica està gravada, però la fiscal no les té totes.
Me dejaría, además, el magistrado presidente, que yo introdujera esa declaración. Vería que en efecto había contradicciones. Yo sabía los minutos en los que se veían esas posibles contradicciones. Posibles contradicciones que yo no sabía si iba a haber, no iba a haber, o cuándo las iba a haber. Por lo tanto, claro, era un sufrimiento hasta el final.
El magistrat president del tribunal ha de comprovar si aquesta contradicció que diu la fiscal existeix i, en cas que hi sigui, decidir si introdueix al judici la declaració.
Si és així, el jurat es pot trobar amb dues declaracions oposades, la de la Maria Angélica davant del jutge instructor i la que ha donat ara en ple judici. La defensa del Joan Josep ha intentat des del primer moment que les primeres declaracions de la Maria Angélica no arribin a la vista oral. La baralla jurídica durant el procés d'instrucció va arribar fins i tot al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Una línia de defensa va dirigida en el sentido de que por parte de los agentes de los Mossos de Escuadra se presionó mucho a los testigos presenciales, incluso se les coaccionó a que dijeran lo que ellos no querían. Estaban detenidos, se cuestionó esta detención y de hecho, antes de que llegáramos al acto de juicio oral, en la preparación, se impugnaron estas declaraciones. Se pidió y llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia pidiendo por parte de la defensa que se anularan, que no se tuvieran en cuenta porque habían sido realizadas bajo coacción.
El Tribunal Superior no va acceptar eliminar les declaracions en la fase de preparació i al judici, el magistrat president del Tribunal, Juli Solaz, accepta que es pugui mostrar al jurat popular la declaració de la Maria Angélica, que és la que havia fet al jutjat d'instrucció.
Cuando el jurado escucha la otra declaración, en la que la puede además ver, yo insistí que la vieran mucho, que la toda esta declaración hasta el final, que la vieran completa. ¿Por qué? Porque sobrevolaba sobre la misma lo que continuamente estaba diciendo la defensa, esa coacción, ese de haber declarado por miedo a las consecuencias.
El jurat popular es tanca i visualitza la cinta que la fiscal Armero insisteix que vegin sencera perquè ella sap què s'hi veu al final.
Ahí se veía una persona que estaba, bueno, evidentemente había visto matar a otra persona y estaba declarando en contra de su cuñado. Lloraba, pero era una persona que tenía un discurso fluido, que no era contradictorio en sí mismo. Finalmente se da la vuelta, están los Mossos d'Esquadra que la acompañan y que les da las gracias.
Aquest gràcies final tindrà la seva importància. S'acaba la vista oral i el jurat popular es tanca a deliberar. La petició de pena de la fiscal per al Joan Josep és de 16 anys de presó, Se l'acusa d'assassinat, però amb un atenuant.
En el acto de juicio oral, dado a las manifestaciones que hacían algunos testigos de que este señor había bebido, introdujimos un atenuante, ¿eh? Por embriaguez. Claro, este atenuante podría ser algo más.
¿Qué vol dir que podría ser algo más?
Podríamos decir, este señor es que tampoco sabía lo que decía, tampoco sabía lo que hacía. Si ustedes me dicen que la víctima estaba muy bebida, también podría ser que lo estuviera el acusado, ¿eh? Y podemos llegar a una sentencia incluso absolutoria.
Alguns testimonis han dit que el Joan Josep anava begut. Anava tan begut com el Juan Alonso, amb un 2,3 d'alcohol a la sang? No es té una analítica de l'acusat en el moment que van passar els fets i, per tant, no es pot saber. Hi ha elements que porten a pensar a la fiscal que el Joan Josep no anava tan begut.
Cuando hablamos del grado de la discoteca, estamos hablando de Joan Josep, es la persona a la que se le encarga que coja su coche y lleve a este chico que está tan bebido a la discoteca, a la estación. Va en dirección a la estación, no tiene ningún incidente, ningún accidente con el vehículo. Seguidamente se dirigen a su casa, que está en una urbanización a las afueras, tampoco hay ningún incidente, ningún problema con el vehículo. Llegan en perfecto estado a la casa.
El Joan Josep va conduir fins a Lliçà de Vall, que està uns 10 minuts en cotxe de Granollers, on hi ha la discoteca. També hi ha el testimoni de la Sílvia i la Danel, les dues noies que van estar-se a casa de Lliçà de Vall fins a les 8 del matí, quan van marxar perquè el Juan Alonso les molestava.
Las chicas que allí se encuentran dicen que Joan Josep había bebido, pero el que realmente estaba ebrio era el otro. Una de las testigos nos dice, Joan Josep controlava.
Ja veurem si pel jurat controlava o no controlava. Més coses. La fiscal acusa el Joan Josep d'assassinat i no d'homicidi.
Estábamos, evidentemente, ante una muerte dolosa, es decir, intencionada. Nadie por imprudencia mata a otro pegándole un tiro en la nuca y otro en el abdomen. Son dos tiros, además. Y que había una circunstancia que agravaba. Por eso hablamos de asesinato y no de homicidio. Que era la alevosía. ¿Por qué? Contamos con que Juan Alonso tiene un grado de alcohol en sangre de 2,3, que es una persona que ha sido previamente golpeada. A eso obedecerían los ruidos, los golpes que escuchan los dos testigos presenciales cuando están en la parte de arriba de la casa. Estamos hablando de un tiro en la nuca, después de dar un tiro en el abdomen. Luego es una víctima indefensa, con muy poca posibilidad de defensa. Por eso se califica como asesinato.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Un cop acabada la deliberació, el jurat popular torna al seu lloc a la sala de vistes per respondre les preguntes del jutge sobre la participació de l'acusat en els fets. Tècnicament, han de respondre el qüestionari que s'anomena objecte de veredicte i que ha elaborat el president professional del tribunal.
A estas personas se le preguntarán la persona quien fue hallado carbonizado en un descampado es Juan Alonso. Sí, ya tenemos a la víctima. ¿La causa de la muerte fue un disparo en la nuca? Sí, ya tenemos la causa de la muerte. Pregunta tras pregunta, ¿el autor de estos hechos fue el acusado? ¿Le disparó porque quería matarlo? ¿Utilizó un arma de fuego? ¿Le vas preguntando todas estas cosas? No tienes que saber derecho para contestarlas. Tienes que tener sentido común y haber prestado mucha atención. Eso sí, tienes que prestar mucha atención. Hemos hablado de que introduje una circunstancia que podía atenuar la pena. Se les tuvo que preguntar. ¿Creen ustedes que en el momento de los hechos Joan Josep estaba ebrio? Pero este consumo previo de alcohol había o afectaba levemente a sus facultades, y contestaron que sí, que había bebido y que esto afectaba, pero levemente a sus facultades.
El moment del veredicte s'apropa.
Vamos viendo que todo conduce a que ese hombre que se llamaba Juan Alonso, de 25 años, falleció en casa del acusado debido a dos disparos de arma de fuego.
El judici ha durat una setmana i mitja. La fiscal no ha tingut cap contacte amb el jurat popular durant tots aquests dies. El té tan bon punt s'emet el veredicte. Culpable.
Nosotros no podemos hablar con los jurados, pero una vez que ha acabado, han emitido su veredicto y ya se pueden ir tranquilos a casa, pues es costumbre que entremos a la sala donde han estado deliberando, que ese es otro punto, se han de poner de acuerdo, ¿eh? Pues conversas con ellos y ves cuál ha sido la experiencia, que normalmente es una experiencia muy buena, han vivido algo único, único en sus vidas. Y ves cómo se han esforzado, y ves, en este caso, como te decían, es que cómo hemos sufrido, cómo nos ha hecho sufrir a lo largo del juicio, porque se nos decía, ahora viene la pistola, y la pistola no llegaba entera. Ahora viene el ADN, lo que hemos visto en las películas, la sangre está aquí. Y resultaba que la sangre no estaba, que había unos testigos presenciales, nos había dicho. Y vimos que uno no quiso ni hablar. Y luego estaba la otra testigo. Esa sí que ya debía de hablar. Y habla y nos dice que ella no vio nada.
La declaració de la Maria Angélica va ser l'autèntica prova de càrrec. El jurat popular ho va explicar a la fiscal Armero.
Nos fuimos a deliberar con la sensación de que no teníamos prueba. Y entonces fuimos a la grabación. Y todo nos casó, todo nos concordaba ya. Y nos quedamos a la grabación, en la grabación hasta el final. Y entonces vimos cuál era la actitud de esta chica, cómo había descansado y daba las gracias porque estaba un poco en paz consigo misma, por lo mal que lo había pasado. Tener que acusar a un familiar, a un cuñado, tener que cargar con ello, pero también el haberse liberado de tener que cargar con ese asesinato, ¿no?
El jurat popular no hi ha vist cap coacció en aquest vídeo, tal com havia argumentat la defensa del Joan Josep. Hi han vist una noia que, entre plors, explica què va passar la matinada del 5 de juny del 2010 a casa dels pares del seu nòvio, a Lliçà de Vall, i que al final de l'interrogatori dona les gràcies als Mossos d'Esquadra. Ara només falta saber la sentència.
El tribunal condemna el Joan Josep González a 15 anys de presó, un menys dels que demanava la fiscal. La sentència recull el que és la veritat oficial del que va passar aquella nit.
En la madrugada del día 5 de junio de 2010, Juan Alonso Hernández se encontraba trabajando en la discoteca Aropaya de Granollers y, como consecuencia de un excesivo consumo de alcohol, comenzó a molestar a algunos clientes de dicho local de ocio. Ante esta situación, los propietarios del mismo indicaron a Juan Josep González que se llevase a Juan Alonso de la discoteca y lo acompañara a la estación de tren. Cuando eran aproximadamente las 6 de la madrugada del día 5 de junio de 2010, Juan Josep acompañó con su vehículo a Juan Alonso a la estación de ferrocarril de Granollers. Pero en el transcurso del viaje, ambos acordaron ir a tomar unas copas al domicilio de los padres del acusado, en Lliçà de Vall. En el citado domicilio se encontraban el hermano del acusado y su novia, Angélica. Una vez en el reseñado domicilio, Juan Alonso continuó consumiendo bebidas alcohólicas y empezó a comportarse de forma inadecuada, escupiendo y molestando a Angélica, iniciándose, como consecuencia de ello, una discusión entre el acusado y Juan Alonso. De forma inmediata, Juan Josep fue a buscar una pistola marca SPS de su propiedad y para la cual tenía la correspondiente licencia, y con dicha arma encañonó a Juan Alonso, obligándole a ir al garaje de la vivienda donde, con la intención de acabar con la vida del referido Juan Alonso, le disparó dos tiros. El primero en el abdomen y el segundo en la nuca, causándole la muerte de forma inmediata. El ataque descrito fue súbito e inesperado, sin que el fallecido pudiera ofrecer una defensa eficaz, ya que se encontraba desarmado y tenía escasa capacidad de reacción debido a la ingesta previa de bebidas alcohólicas, presentando en esos momentos un nivel de alcohol en sangre de 2,3 gramos por litro. En la mañana del día 6 de junio de 2010, Joan Josep trasladó el cadáver de Juan Alonso a un descampado del polígono La Selva de la localidad de Lliçà de Vall. Lo roció con gasolina y le prendió fuego con el fin de hacerlo irreconocible, donde fue hallado sobre las 14:15 horas del mismo día, 6 de junio, parcialmente calcinado y presentando dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en la nuca.
Per què el Joan Josep va matar el Juan Alonso de dos trets no està clar del tot.
Es otro tema interesante. Cuando se trabaja, ya llevo unos años en la profesión, en muchas ocasiones ves asuntos, el crimen más feroz, y ves que no tienes un móvil claro. Llegas a la conclusión de que la maldad existe y que hay personas que matan sin que tú hayas podido comprender el porqué. Aquí hay, yo entiendo que el móvil es el que voy a contar, pero que pueda parecer algo nimio, algo que no explica un asesinato como tan atroz como el que se cometió. Joan Josep estaba en casa, estaba contento, estaba acompañado de este chico que tenía éxito con las mujeres y había llamado a dos chicas. Y estas chicas se habían ido por culpa de Juan Alonso. No hay más. ¿Queremos rascar un poquito más? Bueno, hay una de las novias que tiene Juan Alonso que estaba en la discoteca esa noche y con la que, digamos, novia de Joan Josep, que estaba en la discoteca esa noche y con la que, al parecer, este chico mexicano, la víctima, tonteó. En una intervención telefónica, ella lo dice, que este chico, el del mexicano, ¿no?, como lo conocían, había tonteado con ella. También es posible esta explicación. Pero desde luego que sabía lo que hacía, sí, que iba afectado levemente en sus facultades por el alcohol, también. Que no había otro posible móvil que fuera más importante, tuviera más, ¿no?, se tuviera una explicación más lógica del por qué pasó esto, no. Se enfadó porque se habían ido las chicas se habían ido por su culpa, y podemos, si queremos, pues traer a colación este tonteo que la víctima pudo hacer con una de las novias del ya condenado, pero no hay más explicación, lo que hace también más difícil entender las cosas, ¿no?
La hipótesi policial és que el va matar per por.
Tot el que havia passat aquella matinada a casa seva, la baralla que havien tingut, l'actitud violenta, desafiant i amenaçant que segurament havia pogut tenir el Juan Alonso amb el Joan Josep, el van fer prendre la decisió de que no es tornaria a repetir una situació d'aquestes. Creiem que és possible que el Joan Josep agafés por de tornar-se a trobar una altra vegada amb el Juan Alonso i que tot el que havia passat aquella matinada li passés factura d'alguna forma. I en el moment que ja el té fora de casa, apuntant-lo amb l'arma de foc, decideix fer-lo entrar una altra vegada i acabar amb el problema de soca-rel. I per això decideix acabar amb la seva vida.
A la Maria Angélica no se la va acusar mai d'encobriment, tot i que no va denunciar el crim a la policia i que va trigar 5 mesos a explicar els fets.
No se valoró acusar en ningún momento. Era testigo, había declarado, había dicho lo que ocurrió, estaba muy conmocionada, estaba llorosa.
Nosaltres ja veiem que l'Angélica actua segurament per fruit d'una por insuperable. I la por insuperable està contemplat en el Codi Penal com un eximent completa si l'aprecia el jurat. Això està sotmès tot a l'apreciació del jurat o del jutjat en el moment que sigui.
Pel que fa als 5 propietaris de la discoteca, en un primer moment els investigadors van pensar que sabien molt més del que explicaven. Si ho recordeu, després de declarar per primera vegada, el Joan Josep surt de comissaria i se'n va a Granollers, on es troba amb els 5 germans de la sala de festes. Com que els agents l'han seguit sense que ell se n'adoni, el veuen parlar i gesticular d'una manera molt nerviosa durant la conversa que té amb els amos del local. La policia va investigar els 5 germans i els va descartar com a sospitosos en el moment que es va adonar que tot havia passat al domicili de Lliçà de Vall. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Quédate una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas.
Este no es tu sitio.